song, bartender, pouring them up strong. Anna Ponsí, bona tarda.
Bona tarda.
Com estàs, Anna Ponsí? Si t'obrim el micro, encara et sentirem millor, a veure. Anna Ponsí.
Bona tarda. Ara, això és perquè teniu molts micros aquí sobre.
Molts
sí, és veritat,
micros,
avui molts sembla micros. Que n'hi hagi més.
Sí, n'hi ha uns quants.
Anna, quin plaer que siguis aquí, perquè tens una agenda presentant el llibre La noia de Portbou, que cada dia és un lloc diferent, no?
Una mica Willy Fogg.
Però bé, no? Disfrutant-ho, sí, no? Això de parlar-ho.
És bonic, tu ja ho saps, això, i la Maria també, ho sabeu, que és... escriure un llibre i presentar-lo i rebre això, aquesta estima de la gent. A més, que vingui gent... A veure, que vingui la família és molt bonic, però ja és com conegut.
Clar, ja el dones per descomptat,
clar,
diguem, no?
Clar, però que, ostres, vingui gent que no coneixes de res i et digui que li fa il·lusions.
Encara. A més, a Portbou, no?, quan el vam anar a presentar l'altre dia allà, que tenia un significat especial, no?, amb
va
aquest crim molt, que va passar.
Va ser molt maco, Portbou, la veritat. No només pel nombre de gent, a més, era un matí de tramuntana amb un cel blau elèctric preciós. Feia molta fred i, tot i així, doncs, va venir un centenar de persones i va ser super maco, perquè un o altre fossin més grans o més joves, tothom recordava aquesta història i molts fins i tot aquell dia, aquell 4 de setembre del 1990, havien vist el cos de la noia penjada al pi.
Doncs ja ho sabeu, una opció també per regalar aquest Nadal és aquesta, La noia de Portbou, de l'Anna Ponsí.
Gràcies.
L'Anna, ja ho sabeu que aquesta temporada a Islàndia cada 15 dies ens porta el Codi 60, persona morta, vol dir el Codi 60 en l'argot dels Mossos d'Esquadra, i d'alguna manera el que fa són obituaris anònims de persones que han tingut una mort inesperada. Hem repassat tipus de morts molt diferents. Avui una de sobtada, però d'especialment dura, que no n'hi ha moltes, afortunadament, però que passa, i que són els assassinats, eh?
Concretament, l'assassinat d'una nena. Ho faré parlant del cas de la Laia, aquesta nena de 13 anys de Vilanova i la Geltrú, assassinada, violada per un veí dels seus avis l'any 2018. He parlat d'ella amb la seva mare, hem compartit unes hores en un parc de Vilanova i la Geltrú, assegudes en un banc, a tocar del mar, en una tarda, doncs, amb nens jugant, precisament molt a prop nostre. La Sònia López és la mare de la Laia, des del 18 d'abril de l'any 2006, quan totes dues es van conèixer a la Xina, on la Sònia i en Jordi, aleshores el seu marit, van anar a buscar aquesta nena. Tenia 14 mesos i pesava només 5 quilos.
Va ser arribar aquí i haver de començar tot un procés, perquè era com un bebè de 3 mesos. El primer dia la vam dutxar a la pica de l'hotel. I era com un bebè, llavors... A l'any d'estar aquí va començar a caminar, va començar a parlar... O sigui, aquest any, aquests 14 mesos que ella va estar allà a la Xina, els portava de retard, perquè no havia estat cuidada.
I a la Laia, a Catalunya, l'esperava el seu germà, en Guillem, que aleshores tenia només 2 anys i mig, i el cas és que la petita de la família els va robar de seguida el cor a tots.
Era, o és, vida. Ella només tenia ganes de viure, d'estar contenta, era feliç. Tot li semblava bé, tot buscava el costat positiu. És que era vida, era un somriure constant.
Li agradava molt disfressar-se, fer festes també amb els seus amics de l'escola, celebrar l'aniversari, i també li encantava llegir.
Xerràvem molt, ens ho explicàvem tot. I què tal la feina, em deia cada dia quan anava a buscar el col·le. Doncs Laia, com ahir, com sempre. I tu, què tal al col·le? Doncs avui no sé què, avui no sé quant, si m'ho explicava tot. Es preocupava pels companys. I avui m'ha dit no sé qui que té un examen de música, a l'escola de música, i jo li he dit que tingui molta sort.
Els matins a casa seva eren com els de la majoria de famílies, presses per arribar a l'escola, la feina, molta energia, i com sentíem, aquesta connexió molt especial entre mare i filla.
La nit anterior preparàvem la roba, per al matí no haver de córrer, llegíem, cada nit llegíem, la Laia i jo. Ho deixàvem tot llest, tot preparat, m'ajudava a fer els bocates, m'ajudava a posar-los a les bosses, perquè el seu germà sempre trigava més... Anàvem cantant al cotxe cada dia, el meu fill enfadat, perquè cantàvem, ell tenia 14 anys, i bueno, nosaltres era a les 8 del matí, era o crits perquè no arribàvem al cotxe o cantant. Ja començàvem al matí cantant i ens despedíem cada dia igual. Que et vagi bé el dia, que us vagi bé el dia, i a tu també, mami, fins després.
Com sentíem, a la Laia li agradava molt cantar, analitzar les cançons i les lletres de Sabina, de Mecano amb la seva mare, les de Bruce Springsteen amb el seu pare. La parella, els pares de la Laia, es van separar, però van seguir tenint bona relació.
Per tant, tenim això, la Sònia i en Jordi, que van a la Xina a conèixer la seva filla, la Laia, amb només 14 mesos, arriba aquí, pesant només 5 quilos, amb aquesta relació que tenen, que m'ha fet gràcia això, perquè normalment els pares sí que pregunten als fills com t'ha anat al col·le, però és més difícil que els fills, no?, preguntin com t'ha anat la feina. I aquest detall m'ha cridat l'atenció, que la Laia preguntava això. Bé, aquest és el retrat, diguem, d'una família, no?, amb un germà, a més el Guillem, fins que arriba el 4 de juny de l'any 2018, és a dir, fa una mica més de 4 anys, i el que va passar aquell dia és una mort sobtada, la mort sobtada d'aquest codi 60 que avui ens està explicant l'Anna Ponsí, i va ser molt dur.
Aquell 4 de juny de l'any 2018 era dilluns. El dia abans la Sònia havia ajudat la Laia a fer la motxilla per anar de colònies el dimarts. Com que li tocava estar amb el seu pare, van deixar la bossa a casa dels avis. Van quedar que si el pare no arribava a l'escola a buscar els seus fills, hi aniria l'avi, és a dir, el pare del seu pare, o els dos germans el que farien seria marxar de l'escola justament a casa del pare, perquè vivia a prop i perquè tenien les claus i, a més, era a tocar.
I els hi vaig recalcar molt, ja des de la nit anterior, que si el seu pare no arribava a les 5 al col·le, que el Guillem l'estava tot calculat al mil·límetre. A la 1 vaig tornar-la a trucar, quan va plegar al col·le. L'ai, em recorda tant, has d'esperar que vingui el tete, si no hi ha el papa, que sí, mama, que sí, que no siguis pesada, que sí, que sí, que sí. I a les 5 vaig trucar al Jordi, li vaig dir, Jordi, arribes? I em va dir, no arribo, però va amb un pare. Vaig jo, no, que ja he avisat amb un pare, ja va amb un pare, no t'amoïnis.
El germà gran va sortir de l'escola, se'n va anar a casa del pare com havia quedat amb la seva mare, i la Laia, que havia sortit uns minuts abans del seu germà, va marxar amb l'avi, que aquests avis vivien a només 4 minuts a peu de l'escola amb un semàfor entremig, no? El pare estava previst que anés a recollir més tard a la Laia, a casa dels avis, com ja havia fet moltes altres vegades. La nena, en aquest cas, a l'hora prevista, es va acomiadar dels avis, quan va arribar el seu pare, va baixar l'escala del bloc, com tantes altres vegades, i el pare l'esperava al carrer. El que passa és que mai va travessar aquesta porta del bloc. Quan faltaven pocs minuts, per les 8 de la tarda, la mare, que era a casa seva, endreçant roba, va rebre una trucada.
Estava pujada una escala perquè estava guardant llençols a dalt de l'armari i em va trucar i em va dir, no t'espantis o no t'alteris, o alguna cosa així em va dir, però no trobo a la Laia. Baixar a Vilanova a la Guàrdia Urbana. I en aquell moment no podia baixar l'escala on estava pujada, que era d'aquestes petites. Va ser penjar i vaig trucar a la meva cunyada, la dona del meu germà, que viuen molt a prop meu, i res, blancament que el Jordi no encontra la Laia.
La mare, com us podeu imaginar, amb el cor accelerat, va córrer cap a la seu de la Urbana. Després va sortir també corrent a buscar-la pels carrers per poder distribuir ràpidament la foto de la Laia.
Recordo anar per la Rambla amb la foto de la Laia cridant, he perdut la nena, entrar al Zara, posar-me dintre de les caixes del Zara. I llavors vaig entrar en una botiga que hi ha xutxes i hi havia un munt de nois de 16, 17 anys, i aquells nois em van dir, deixa'ns fer una captura de la foto. Clar, la foto va volar. Amb res, mira, posa la pell de gallina, amb res, hi havia tanta gent buscant a la Laia, tanta gent, estava tot el poble buscant a la meva filla.
Eren ja més de les 8 de la tarda d'aquell mes de juny. La policia va demanar-los que anessin a la comissaria dels Mossos per presentar una denúncia.
Em van posar dintre un cotxe, vaig arribar als Mossos i jo només mirava per la finestra i deia, s'està fent fosc, la Laia no hi és, s'està fent fosc. I mentre estàvem allà i ens prenien declaració, recordo que el noi que ens estava prenent declaració ho estava fent de molt mala gana. Això ho he de dir, en plan, esteu divorciats, no? I jo això ho tinc clavat al cap i, en canvi, era el canvi de torn van pujar els que havien de marxar, o sigui, els Mossos que marxaven, i ens van dir no marxarem fins que no trobem a la teva filla.
I quan en Jordi i la Sònia, els pares de la Laia, eren en aquella comissaria dels Mossos, doncs va arribar una alerta i van sortir tots corrent.
Va sonar un telèfon, li van donar amb el Jordi, li van dir és el teu pare, i jo només sentia que deien l'han trobat, està a casa els avis, i el Jordi que deia però què li han fet? I sortir tots corrents, els Mossos, nosaltres, i arribar allà, el meu jefe em va agafar, em va tornar a posar el cotxe, em vaig arribar allà, hi havia una ambulància i només em deien que pugés a l'ambulància, el meu germà que m'agafava i no em deixaven accedir al portal, i jo només els deia ja, jo quiero ir, el meu germà dient que no em deixessin anar, molta gent, el silenci jo no el recordava, el silenci me'l van fer recordar una amiga meva, i sí, hi havia molt silenci, estava tothom callat.
El que va passar a partir d'aquí, doncs, és un malson, una tragèdia. La Sònia recorda flaixos, té records dispersos, el seu cap, doncs, ha esborrat una part de tot allò, doncs, perquè és massa dolorós. Ella tenia clara una cosa, la Laia no podia haver sortit sola de l'edifici.
Jo només li deia a un policia que conec, jo només li deia, desmunteu el bloc de dalt a baix, o sigui, tireu les portes a terra, per favor. Tranquil·la, bueno, jo m'imagino que hi ha protocols i m'imagino que no podien i que miraven amunt i miraven avall. Sí, que els veïns sortien i obrien les seves portes. Clar, hi havia tots els veïns a fora, excepte ell. Però és que ell pensàvem que no hi era.
No van trucar al timbre de casa de l'assassí perquè, justament, com deia la Sònia, pensaven que allà no hi havia ningú. Sabien que els propietaris, un matrimoni gran, no eren al pis perquè la dona estava a punt de morir a l'hospital i el seu marit, el pare de l'assassí, doncs era amb ella, a Barcelona. De fet, va morir aquella nit. Però al pis hi havia aquell home, Juan Francisco López Ortiz, de 43 anys, que va violar i matar la Laia quan baixava de casa els seus avis. Una mossa li va dir a la Sònia que això no passa.
No t'esperes mai sobreviure un fill. Hi ha accidents de cotxe, hi ha malalties, però assassinats, agressions sexuals. Són coses tan bèsties i que veus tan lluny i tan improbables, però hi són. Poques, gràcies a Déu, poques. Jo això sí que vull recalcar-ho quan em trobo amb mares i em diuen és que clar, fa tanta por. Jo sempre els dic el que em va dir una noia que és mosso, però que és la meva amiga, a part de que sigui mosso, no? Que ella em va dir, Sònia, això no acostuma a passar.
Clar, és que ara pensava, amb aquesta secció, Anna, que ens porta sempre aquestes morts sobtades, aquest perill que no saps mai on és, el perill, no? I ja m'explicaràs, diguem, aquí en aquest cas, o sigui, és el mateix edifici. O sigui, surt de casa els avis, perquè jo, una cosa que quan et sentia el relat no acabava d'entendre, surt de casa els avis d'un pis d'aquell bloc, però no acaba de sortir mai al carrer. El pare no la troba perquè entremig és on hi ha l'assassí.
Baixa unes escales i el pis que queda, doncs, diguéssim, a la planta inferior, és a dir, a sota de la planta on viuen els avis, doncs hi ha l'assassí que l'enganya, l'estira i se l'emporta cap a dins del pis.
Hem repassat alguns codis 60 aquesta setmana, per exemple, abans d'ahir, no?, la marató de TV3, casos relacionats amb el cor, morts sobtades, molt més habituals, assassinats n'hi ha pocs a Catalunya. De quants estem parlant, més o menys, en un any?
Assassinats hi ha entre 50 i 60 cada any. Estem parlant també d'homicidis, és a dir, morts que no estan planificades, assassinats i homicidis. Però de nens, com el cas de la Laia, doncs, com deia aquesta mossa d'esquadra, n'hi ha pocs, no? El que passa és que són molt durs i molt difícils de pair. L'any passat, per exemple, 4 menors de 18 anys van morir en un crim, 2 nens i 2 nenes. El 2020 van ser 2 nenes. El 2018... van ser 4 els assassinats de nens, un dels quals la Laia. I bàsicament el que diuen les dades i el que explica la policia és que els adolescents de vegades els maten d'altres joves o adults i que els més petits moren doncs, a mans de pares i mares. En el cas d'ells, ho sabem, sovint per això que s'anomena violència vicària, és a dir, per fer mal a la mare durant un trencament sentimental. I en el cas d'elles, doncs, sabem també que hi ha situacions en les que també s'ha matat un fill per fer mal a la parella i d'altres per trastorns mentals, també.
Han passat 4 anys, la Sònia té la força, la valentia, diguem, de trobar-se amb l'Anna Ponsí en un parc a Vilanova, com deies, a davant del mar, i de poder-te explicar això, però una cosa és tenir la força i l'altra és que és d'aquelles patacades que suposo que és difícil de recuperar-te, eh?
A veure, la Sònia intenta tirar endavant com pot, igual doncs com el pare de la Laia, en Jordi. Ella manté poques relacions del que anomena la seva vida anterior. Li diuen coses com has de tirar endavant, tens un altre fill, has de viure, estàs maca... O sigui, frases que la gent utilitza doncs, per animar-la i perquè tiri endavant, però la veritat és que a ella, en el fons, tot li molesta.
La gent ho diu a fi de bé, però és que a tot li treus la punta, perquè és que res del que et diuen... Ni tu saps què dir, ni la gent sap què dir-te'n a tu, no? És molt difícil. I això ha fet que, mira, durant aquests 12 anys de pandèmia jo anava a la mar de bé amb les meves ulleres de sol i la meva mascareta. No necessitava res més. Jo he deixat de relacionar-me gairebé amb tothom que jo tenia de la meva vida anterior. Amigues que tenia des de P3. No puc. No sé què he de dir. No sé què esperen que digui. I jo tampoc vull que em diguin res.
Després del crim, la Sònia va rebre el suport d'una psicòloga que la va ajudar moltíssim, de fet ho recorda molt i ho explica, doncs la va ajudar també en un dels tràngols que és més important, no?, segurament, en tot plegat, i és acomiadar-se de la Laia, poder veure-la després que li fessin l'autòpsia.
Em va ajudar molt a afrontar aquest moment i el moment de jo poder entrar a veure a la Laia i explicar-li que la poma la quedava jo, que aquí es quedava tot lo dolent. És que jo li havia de dir moltes coses. I si no li deia, no estava fent de mare.
La Sònia està bé sola, en silenci, els sorolls l'espanten, sovint porta taps a les orelles, justament per no sentir, doncs, això, estridències. Viu amb por, té por. També amb sentiment de culpabilitat, no es vol permetre somriure perquè d'alguna manera dins seu sent que traeix la memòria de la Laia quan s'ho passa bé. Ella ho diu, que en les situacions doncs, en què ella pot arribar a somriure sent que no recorda prou a la Laia i aquest dolor que va patir, i diu que tot plegat és indescriptible. De fet, ella ens explicava que era com si t'entrés una mà per dintre i t'ho arrenqués tot, no? I, a més, com dèiem al principi, Albert, la causa de la mort afegeix patiment.
Havia d'aprendre a respirar, a viure sense ella. A viure sense ella i d'aquesta manera, o sigui... Que entres en un procés que no és tampoc el normal. Advocats, judicis... És tot un món que dius... Però què és això? Com ha arribat la meva vida fins aquí, no? És molt complicat conviure amb això cada dia... I sense ganes, i sense forces, i faltant-te una filla, i tenint un fill del que et sents responsable i no pots actuar per ell, perquè no saps, és que no saps com fer-ho.
La mare de la Laia, la Sònia, ha volgut saber tot el que li va passar. Com ho volia saber quan els nens estaven malalts i els portava al metge, diu que així la imaginació està més quieta i ja no entra mentalment en aquell pis del veí, no? L'assassí va ser condemnat a presó permanent revisable per haver violat i matat la Laia amb maldat absoluta, diu la sentència. La va asfixiar després d'agredir-la sexualment, colpejar-la i apunyalar-la. La Sònia, com altres famílies que han passat per aquí, doncs reclamen una justícia més dura. Evita pensar en l'assassí perquè sap que només ella es fa mal quan està en aquesta situació, sap que a ell això li és igual. I la Sònia, doncs, té el dolor marcat a la pell, però sap, i això per mi és la gran lliçó després d'haver parlat amb ella, que malgrat tot, i ella té un fill gran, té un fill que té 19 anys, doncs els fills se'ls ha de deixar volar.
Ara que la Laia no hi és, no? Veus la vida i jo li dic al Guillem, viatja i ves i vine i... Bueno, les mares i els pares ja ens quedem aquí preocupats, però ells han de viure tot, molt intensament. I això sí, criar i fer créixer bones persones que sàpiguen ser empàtiques i, que, i fortes i que sàpiguen aixecar-se, que és el que els faran tirar endavant a la vida i no convertir-se en persones grises i lletges i negres per dintre.
La Sònia encara no pot mirar la tele, ni una sèrie, ni tampoc llegir un llibre, no es concentra, viu en un bucle, doncs, en aquell dia, amb pensaments bonics, quan recorda a Laia, el que explicàvem al principi, però també d'altres de molt dolorosos, doncs, que li venen de cop i que li costa apartar-los. Ha trobat la calma en el mar, agraeix que recordem i parlem de la Laia, i jo crec que des d'aquí el que hem de fer és que només podem donar-te les gràcies a tu, Sònia, per regalar-nos la teva veu.
Totalment, gràcies a la Sònia per trobar la força aquesta, per recordar-la, per deixar un missatge com aquest que deies i que subratllaves, que els fills se'ls ha de deixar volar, que aquesta cosa del risc no saps mai on és i que és impossible controlar-lo tot, per més que ens agradaria poder-lo controlar pels fills, pels pares, per nosaltres mateixos. I gràcies a tu també, Anna, perquè és una conversa dura, però una conversa que jo crec que és molt, molt, molt interessant, amb la sensibilitat de l'Anna Ponsí, que t'imaginava, mentre l'anava sentint amb ella, diguem, al seu costat, en aquest banc, a tocar del mar a Vilanova i la Geltrú. Gràcies, Anna.
A vosaltres.